Ara és el moment de l'esport. La tàctica a Ràdio Olot amb Aniol Puigvent.
Què tal? Com esteu? Benvinguts una vegada més per repassar tot el que ens ve aquest cap de setmana i tot el que hem tingut també durant aquesta setmana en el programa d'esports, programa de referència d'esports aquí a aquesta casa. I, òbviament, hem de parlar de moltes coses, sobretot d'aquesta Unió Esportiva Olot, que segueix reconstruint, diguéssim, la plantilla per la pròxima temporada, també d'un conveni que parlarem ara que ha arribat amb el Futbol Club a Barcelona. També parlarem, i és molt més important també en aquest sentit, els partits que hi ha de play-off, tant de tercera segona catalana, que és el Sant Joanenc, i de quarta tercera catalana, partits entre dos garrotxins. També parlarem de la renovació de Mireia Massagú, de moltes coses més, de l'Entrepobles, parlarem del motor antic Garrotxa i de moltes coses més que parlarem a partir d'ara. Per tant, comencem. Comencem parlant de la Unió Esportiva Olot, comencem parlant primer de tot, després passarem a veure el Barça, passarem a veure aquest conveni entre el Barça i la Unió Esportiva Olot, però també abans hem de parlar d'aquestes renovacions, d'aquests fitxatges, d'aquestes baixes. Com està la situació? Doncs ara mateix, renovats del cos tècnic, per exemple, Roger Vidal i Marc Rubiola com a capitans del vaixell, també Patet com a entrenador de porters. A nivell de jugadors renovats tenim, per exemple, a Robert, tenim a Marc Mas, tenim a Sillo, tenim a Pol Ballester i també tenim altres jugadors com Martí Soler, un dels més destacats d'aquesta temporada. Jugadors que no han renovat amb la Unió Esportiva Olot, per tant, no seguiran vinculats al conjunt olotí. Jan Danés, Andreu Guiu, Carlos Martínez, Nuja Marón, Pedro del Campo, del qual ja van fer un gran acomiadament també aquí en aquest programa, Guillem Barrés i Oriol Martí. I fitxatges? Doncs dos. I dos fitxatges, nom, dos fitxatges importants en aquesta categoria, com són el nom de Gil Muntades i també el nom de Walid Medeb. Gil Muntades, provinent del Terrassa, mig centre, trempat, 31 anyets, i Walid, davanter centre en aquest cas, provinent del Sant Andreu, davanter centre barceloní, que també té experiència a la categoria. Això pel que fa a nivell de fitxatges, a nivell de construcció del primer equip de la Unió Esportiva Olot de cara a la pròxima temporada. Però és que l'Olot, aquest dijous al matí, ha signat a les oficines del Futbol Club Barcelona un conveni de col·laboració amb el Futbol Club Barcelona i la Unió Esportiva Olot. Un conveni que ha comptat amb la presència de Rafa Yuste, president del Futbol Club Barcelona, amb José Ramón Alessanco, director del Futbol Base i de la Masia, Josep Llorca, cap de gestió de futbol, i per part de la Unió Esportiva Olot, per part del conjunt olotí, s'hi han desplaçat Joan Agustí, president de la Unió Esportiva Olot, Jordi Masó com a vicepresident esportiu i Lluís Micoló com a director esportiu de l'entitat garrotxina. Amb aquest acord, quin és l'objectiu? Doncs reforçar aquesta relació de col·laboració entre les dues institucions, una trajectòria en què els dos tenen un principal objectiu, i és aquest arrelament al futbol català, i amb una mirada també sobre la importància de la formació des del futbol base, el treball amb tota aquesta base i també aquesta transmissió de valors a través de l'esport. Recordem que la Unió Esportiva Olot és un dels clubs que més destaquen a nivell estatal, diguéssim, pel que fa a tot aquest futbol social, pel que fa a tot aquest integrament, tot aquest arrelament a nivell català. Per tant, aquest conveni permet estrènyer aquests vincles esportius i, per tant, doncs, fa que es pugui treballar també conjuntament la Unió Esportiva Olot amb el Futbol Club Barcelona. Escoltem precisament el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí.
Bueno, per nosaltres és un honor i una il·lusió. Ens agrada el Barça, som del Barça, els nostres orígens són barcelonistes. L'Olot es va formar a través de les visites d'expresidents del Barça a la nostra ciutat i ens agrada la forma que fa les coses el Barça, ens agrada el Barça més que un club i els valors nostres són similars. Per tant, esperem que aquest conveni serveixi per estrènyer lligams i perquè puguem rebre el suport del Barça per tirar endavant aquest tipus de futbol amb el que creu el Barça i amb el que creu l'Olot, que és un futbol de promoció de jugadors de la cantera, de la pedrera, de promoció de jugadors locals i aquesta component identitària que té el més que un club del Barça.
Joan Agustí, doncs, que valorava aquest conveni, aquest acord de col·laboració entre dues entitats, una de les més importants del món, en aquest cas el Futbol Club Barcelona i la Unió Esportiva Olot. Escoltem també, òbviament, la valoració sobre aquest conveni de col·laboració, diguéssim, sobre aquest acord entre el Barça i l'Olot. Escoltem el president del Barça, Rafa Yuste.
Doncs, en primer lloc, un motiu d'enorme satisfacció a nivell d'un gran orgull pel club, no? Conec molt bé el president de l'Olot, en Joan Agustí, i amb dos es pot dir que són clubs germans, clubs germans, perquè els dos representem els mateixos valors, els busquem, aquests valors que de país, de futbol base, d'integració, d'ajudar els altres, doncs ens porten a portar i a seguir un camí que fa molts anys el portem, però que avui tornem a refrendar amb un conveni que a mi personalment com a president em fa molta il·lusió, perquè és un exemple per molta gent, no? Vull dir que tothom tindria que seguir.
Doncs bones notícies per part de la Unió Esportiva Olot per aquest conveni i també per tot el que destacàvem, aquesta construcció de la Unió Esportiva Olot de cara a la temporada 26-27, en què això sí, està intentant mantenir aquesta línia que li ha anat bé, aquests jugadors importants que han destacat, de moment s'estan quedant amb el conjunt olotí i això és el més important. Falten, òbviament, encara molts jugadors per conèixer si es queden, si se'n van, falten també reforços, però encara queda molt per començar la pretemporada. De fet, es preveu que es comenci la primera segona setmana de juliol perquè ja tenen aquest partit amb l'Espanyol. De futbol semi professional, diguéssim, i professional en el cas del Futbol Club Barcelona, semiprofessional en el cas de la Unió Esportiva Olot, passem a futbol amateur, però no deixa de ser important, perquè el futbol amateur en aquest cas també dona molt de sentit, sobretot a aquests grans clubs. I és que el futbol amateur està a 90 minuts, en aquest cas el Sant Joanenc està a 90 minuts de pujar a segona catalana, després de guanyar a casa amb el Tiana, després d'imposar-se per 2-0 com a local a casa contra la Tiana del Maresme, ara està a 90 minuts. I és que quin és l'objectiu? Doncs l'objectiu és clar, mantenir aquesta distància de gols. Pots perdre per un gol. Si el Sant Joanenc perd per dos gols, el partit s'anirà a la pròrroga. Si perd per tres gols, òbviament, el Sant Joanenc no aconseguiria l'ascens. Però lo positiu és que el Tiana és qui ha de fer la feina. El Sant Joanenc la va fer a casa. Ara ha de ser un equip igual de seriós en pilota, igual de correcte, igual de treballador, igual de trempat i igual en aquest sentit de sacrificat en tots aquests aspectes, ajudant els companys en qualsevol moment, perquè de ben segur que al ser un camp petit el del Tiana, doncs hi haurà molts moments que el conjunt del Maresme apretarà i de valent el Sant Joanenc. Però, tot i això, el Club Poliesportiu Sant Joanenc ha fet la feina a casa, va guanyar 2-0 i ara la pressió la té el Tiana. El Sant Joanenc està, com dèiem, a 90 minuts a un partit d'aconseguir l'ascens. No ho va poder aconseguir per la via directa, qui sí que ho va fer és el Besalú, que ja l'està esperant a segona catalana, també el Sant Jaume després de baixar de categoria, i per tant, si el Sant Joanenc aconsegueix aquest ascens aquest dissabte, partit que jugarà a les 7 de la tarda al camp del Tiana, seria el tercer equip garrotxí que l'any que ve competiria a segona catalana. Anem a escoltar el tècnic del Club Poliesportiu Sant Joanenc, Héctor Simón.
La solidaritat dels jugadors, les ganes i la pinya que tenen els jugadors de que això vagi bé, i després doncs, l'ordre que jo els hi puc aportar. No? Crec que l'eliminatòria anterior la van passar per ser un bon bloc i ser els solidaris i estar ben ordenats. Doncs aquesta era la nostra base per aquesta eliminatòria, seguir mantenint aquesta línia, i després si en joc podíem donar alguna cosa més a casa, doncs creia que podíem passar. En alguns moments ho hem trobat, crec que en alguns moments ens ha faltat una mica de fluïdesa, però clar, és normal perquè la tensió del partit, el rival també apreta, però crec que els jugadors és la clau, que ells volen, són solidaris i el vestuari és una pinya.
Héctor Simón, doncs fem valoració del partit d'aquest dissabte passat en què va guanyar el Sant Joanenc, i també fent una miqueta del que preveu de cara a aquest dissabte. Sap que és un equip que l'apretarà en un camp petit i, per tant, la clau és aquest sacrifici, aquest companyerisme i treball en equip que ha de fer el Sant Joanenc per aconseguir l'ascens. En aquest cas, un dels protagonistes del partit d'anada va aconseguir marcar dos gols, i és Jaimadu Conte qui va marcar dos gols i qui planteja, o si més no, preveu una mica com anirà aquest partit de tornada.
Proper, un partit intens, ha de ser un camp petit, llavors jo crec que serà un camp complicat. Hem tret un bon resultat aquí, llavors anem amb avantatge, això és l'important.
I què s'espera del partit de tornada del tècnic del Tiana, Andreu Argudo?
Nosaltres intentarem anar per totes, donar-ho tot i que hi hagi un ambientazo com hi ha hagut aquí, però amb els nostres.
Doncs un Sant Joanenc que també anirà acompanyat, anirà amb el suport de tots els seus aficionats que fan un bus des d'aquí a la zona poliesportiva de Sant Joanenc, direcció cap al Maresme, a partir que jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda. Tiana, Sant Joanenc, 90 minuts, dues parts, un partit per aconseguir pujar a segona catalana i aconseguir l'objectiu que teníem plantejat a principi de temporada. D'un playoff anem a un altre i anem a repassar també aquest playoff que tindrem aquest dissabte a les 6 de la tarda entre el Castellfollit i el Meià. Un partit entre dos garrotxins, també tot per decidir en aquest partit, perquè va guanyar el Castellfollit 1-2 al camp del Maià el passat cap de setmana, però la diferència és mínima, és justa, i per tant està tot encara per decidir en aquest partit. El Castellfollit va quedar segon, el Maià va quedar tercer, per tant té lògica, té certa lògica aquesta final de play-off en què hagin arribat els dos millors classificats després del primer, que és la Vall d'en Bas. Per tant, partit important, objectiu del Castellfollit és mantenir aquesta distància o ampliar-la, per tant, si aconsegueix això, haurà aconseguit també l'ascens a tercera catalana. L'objectiu del Maià és intentar remuntar l'eliminatòria. Si guanya per més d'un gol, el partit semblava la prorroga, si guanya per més de dos gols o més, diguéssim, aconseguiria pujar ell de categoria. Per tant, tot per decidir. Un partit que jugarà aquest dissabte al Municipal de Castellfollit, amb dues diades ja pensades pels dos conjunts, amb dinars, amb música, amb posterior celebració en el cas de l'equip que aconsegueixi doncs, l'ascens de categoria. Per tant, dissabte de futbol, i d'aquest futbol que agrada, aquest futbol de barri, aquest futbol de poble, futbol d'arrelament, de companys, d'amics, futbol en què s'hi treballa molt, futbol en què moltes persones hi treballen i col·laboren de forma altruista, i els diners, òbviament, no són una de les virtuts en aquest tipus de futbol. Per tant, dissabte a les 6, Castellfollit, Maià, veurem qui acaba pujant també de categoria. I d'aquest partit de play-off que tindrem aquest dissabte, recordem, a les 7, Tiana-Sant Joanenc. El dissabte a les 6 de la tarda, una hora abans del partit entre el Sant Joanenc, també hi haurà aquest partidàs entre el Castellfollit i el Maià. Però també hem de parlar de futbol femení, i en aquest cas tornem a fer un salt, i ara un salt cap amunt, perquè anem a la màxima categoria del futbol femení espanyol. Anem a parlar de l'Eibar i de Mireia Massagú. Una Mireia que renova tercera temporada fins al 2027, tercera temporada a la Lliga F amb la Mireia Massagú, defensa central del conjunt del País Basc, defensa central presenca que jugarà la seva tercera temporada amb l'Eibar, una temporada en què ha fet un pas endavant, ha aconseguit un gol, ha aconseguit entrar, per exemple, al top 10 de les jugadores amb més intercepcions de tota la Lliga F, i per tant doncs, ha fet un pas endavant a nivell de minutatge més o menys similar al de l'any passat, però un equip on s'hi sent a gust, un equip on s'hi sent còmode i un equip on hi vol seguir creixent la jugadora de formada, precisament el Club Futbol Les Preses, i que, per tant, doncs, té ganes de seguir creixent a nivell futbolístic amb l'Eibar. L'escoltarem també, ha tingut alguna oferta de fora, s'havia plantejat potser marxar a l'estranger, i diu que potser encara no és hora de marxar a l'estranger, que està bé aquí, que té ganes de seguir creixent i que encara no ha arribat al seu màxim potencial. Per tant, escoltem a la mateixa Mireia Massagú, que ens explicava i ens valorava la temporada d'aquest any, que han aconseguit la permanència.
Bueno, al final ha estat una temporada complicada, una temporada amb molts de canvis, novetats, entrenador nou, jugadores noves, i bueno, al final completar tot això al final és complicat, però bueno, sí que és veritat que contenta també perquè l'equip ha acabat de la millor manera possible, que és amb la permanència, i aconseguim doncs, 28 punts, que en aquesta categoria és molt complicat, així que en aquest sentit contenta per l'equip i també personalment, perquè crec que és una nova oportunitat, no? per seguir creixent com a futbolista, per seguir aprenent i bueno, també seguir, no? Jugant a la Lliga F.
Doncs seguir jugant a la Lliga F, de fet ho farà fins al 2027 amb la Sociedad Deportiva Eibar, conjunt de la zona d'Eibar, òbviament del País Basc, i per tant un lloc on la Mireia Massagú s'hi sent d'allò més còmoda.
Al final jo crec que és una ciutat petita com pot ser Olot, no? on la gent és molt acollidora. Allà sí que és veritat que la qualitat de vida és molt bona, la gent és molt propera, i al final doncs, bueno, no deixa de ser un equip humil, un equip treballador, que crec que són valors que compaginen molt bé amb mi com a persona, que se diuen molt, vaja, i amb això doncs, contenta d'estar allà un altre any més, i al final és el club que em va donar l'oportunitat de complir un somni, que era jugar a primera divisió, així que també els hi dec en part, no?
Li preguntàvem a la mateixa Mireia, als micròfons de la Ràdio Lot i Lot Televisió, si havia tingut ofertes d'altres equips, si s'havia plantejat anar a l'estranger, i aquesta és la seva resposta.
Bueno, al final jo crec que seguir disfrutant del futbol és el meu objectiu principal, perquè bueno, porto jugant des de petita, en aquest camp que estem ara és on vaig començar, i la veritat que bueno, venir aquí per mi també és un record molt especial, i crec que això també els hi dec a les preses, no? Seguir disfrutant del futbol i bueno, a llarg plaç pues, el que vingui. Jo estic disposada a buscar els meus límits i a buscar pues, els meus màxims, i crec que encara no els he trobat, així que tota oportunitat que es presenti, doncs l'agafaré. Sí que és veritat que també em plantejava marxar fora d'Espanya, però crec que encara no és el moment. Crec que encara em queda per explotar la Lliga F, així que jo crec que un parell d'anys o tres aquí em queda. I bueno, també, com saps, tampoc saps el que durarà el futbol, així que això, disfrutar-ho al màxim i que dure el que hagi de durar.
I és que aquesta és la Mireia Massagú, renovada fins al 2027 amb l'Eibar. Veurem quin futur li espera. Esperem, des d'aquí li desitgem molta i molta sort a nivell futbolístic, perquè a nivell de persona hem coincidit amb ella moltes vegades i, per tant, ja podem dir que és una grandíssima persona. Ara, a nivell futbolístic, totes les sorts del món. I és que avui sembla que el programa parla d'un sector més professional, perquè ha parlat de l'Eibar en futbol femení, del Barça en futbol masculí, i ara parlem del Mundial de Mèxic, dels Estats Units i del Canà del 2026, en el qual l'empresa garrotxina Royal Verd ja està present. I és que el Mundial de Mèxic, el partit que ha inaugurat aquest Mundial de Mèxic, s'ha jugat a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I qui ha posat la gespa? Doncs Royal Verd. Royal Verd ha estat l'encarregada de posar aquesta gespa, de fer la construcció i manteniment de la gespa de l'estadi Azteca, que és qui ha inaugurat el Mundial del 2026 amb un partit entre Mèxic i Sud-àfrica que ha acabat en victòria de l'equip anfitrió per 2-0. Per tant, la Garrotxa sempre som a tot arreu i en aquest sentit tampoc podíem marxar d'aquest Mundial del 2026 sense tenir-hi també o donar-hi el nostre puntet o donar-hi una miqueta la nostra presència. Per tant, Royal Verd, que òbviament no és el primer camp que fa, més de 40% dels equips de la primera divisió espanyola els porta també Royal Verd, equips també que ha portat en algun moment de la seva història com a empresa el Camp Nou, equips també com el camp del Celta de Vigo, el camp del Betis, el camp de l'Atlètic de Bilbao, molts camps són els que ha portat també a nivell internacional, i aquest doncs és un pas més per seguir-se consolidant a l'elit mundial del seu sector. Doncs ara sí, deixem enrere el futbol, en el qual avui hem dedicat pràcticament un quart d'hora del nostre programa, perquè teníem moltes i moltes coses a parlar i moltes coses també a destacar i analitzar. Parlem ara de tennis, perquè el tennis no para i a l'estiu també hi serà present. I és que tennis, pàdel, natació i altres activitats esportives són les protagonistes d'aquest campus d'estiu del Club Tennis Olot, un campus d'estiu que incorpora dues figures a nivell de monitoratge importants que faran fer un salt de qualitat a nivell de campus, en el qual també durarà tot el matí. Tota la tarda cobrirà, sobretot des que acabin els nens l'escola fins que la comencin. Per tant, un campus d'estiu, el del Club Tennis Olot, que vol fer un salt de qualitat, que també té la piscina com un dels seus eixos més potencials dins del programa d'activitats i en el qual es faran moltes i moltes activitats en aquest campus i, òbviament, en tots els campus que hi ha a nivell esportiu aquí a la comarca de la Garrotxa. Escoltem el director del Club Tennis Olot, Ignasi Vila.
Bé, presentem diverses novetats a nivell d'activitats, també dues noves incorporacions a nivell de monitoratge molt, molt bones, que segur que ens donaran un valor afegit, i ja les tenim preparades, ja les inscripcions les tenim obertes, com sempre donem servei des que acaben de l'escola fins que comencen, en aquest cas estem parlant del 22 de juny fins al 5 de setembre, amb horari de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda, és a dir, que uns matins, uns tardes, serveis de bon dia, serveis de menjador, i bueno, moltes ganes de començar, esperem que les inscripcions vagin molt bé com cada any, de fet em consta que tenim un volum molt, molt, molt correcte, i res, i preparats ja per el que vingui.
Doncs el Club Tennis Olot organitza el seu particular campus. També hem de parlar avui de l'Entrepobles, i Escolot serà seu d'una nova edició de la cursa Entrepobles. Aquesta setmana s'ha dut a terme la presentació de la cursa, que tindrà lloc el pròxim mes de novembre.
Davant la plaça de Braus Olot, l'Ajuntament d'Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa i un membre de l'organització Entrepobles han oficialitzat l'acord per tal que el pròxim 22 de novembre la capital garrotxina aculli una cursa de 10 quilòmetres que recorrerà pel centre de la ciutat. La finalitat de la cursa, més enllà de l'esportiu, és fer poble. Aquesta serà la primera edició a la Garrotxa, d'un esdeveniment que té un caire molt festiu per tot el que succeeix després de la cursa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, en Nil Sallabona, es sent satisfet que la ciutat rebi l'organització entre pobles.
Avui presentem una prova esportiva que ens fa molta il·lusió, és aquesta cursa entre pobles. De fet, una prova esportiva que ja ha tingut les seves experiències en altres comarques de la nostra demarcació i que de seguida que ens van presentar la proposta vam pensar que encaixava fantàsticament.
Una altra de les raons per les quals s'ha intentat lligar la cursa és el nomenament de la capital garrotxina com a ciutat europea de l'esport de 2026, un distintiu que posa en valor tota la cultura esportiva que respira Olot. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Albert Danés, valora positivament l'atracció del territori per tal que l'entitat entre pobles hagi vist en Olot un lloc ideal on assentar aquest fenomen.
Que jo, més enllà d'una cursa també, doncs per la manera que està muntat, són 10 quilòmetres, es poden fer corrent, es poden fer caminant, es poden fer passejant, donar-li la importància i el valor que té doncs, a nivell comarcal, de poder-nos trobar a la ciutat d'Olot, que serà la primera ciutat doncs, que, de la comarca que organitzarà aquesta trobada, i donar-li aquest valor doncs, de trobada també, no? de trobar-nos aquí de diferents municipis, cadascun doncs, representant el seu poble, per poder passar doncs, una bona matinal, compartir doncs, experiències, compartir doncs, tertúlies que es poden compartir en una cursa, però alhora també que la pot fer tothom.
Aquesta cursa va més enllà del voler simbolitzar la importància de fer esport. Una part dels diners adquirits van destinats a l'associació de l'Encolliga. Un dels membres de l'organització, Philippe Verdot, parla sobre quin és el funcionament de la cursa.
Basada en un valor que és molt important, que és el sentiment de pertinença. Què vol dir sentiment de pertinença? Que cada persona que pot representar un municipi de la Garrotxa. Si no s'arriba als 20, o perdó, als 30, no passa res. Tenim la samarreta genèrica d'entre pobles, en el qual també sortiria el nom del municipi que formaria part. La idea, a part del que és la pròpia cursa de 10 quilòmetres, és una festa. És una festa posterior en la qual tindrem música, tindrem ambient, tindrem premis molt divertits.
Les inscripcions s'obriran a partir del pròxim 1 de juliol. Philippe Verdot destaca l'èxit de les edicions que s'han dut a terme durant aquest 2026 a l'Alt Empordà i el Gironès, on han superat totes les expectatives amb més de 2.500 participants.
Doncs gràcies, Francesc, per aquesta cobertura, diguéssim, d'aquesta presentació de la cursa entre pobles. També avui hem de parlar de cotxes, de motor, però també de solidaritat. I qui ens en parla? Doncs en Lluc.
Tot va començar quan a Dani Codinac, organitzador de la trobada, li van detectar un càncer fa uns anys. I motivat per la seva passió pel motor, va tirar endavant aquesta iniciativa.
Mentre estava enxufat amb la quimio, li vaig dir al meu germà que tenien de fer alguna cosa gros a Olot. I ja ho tenim aquí, la vuitena trobada, més de 150 vehicles, segurament que arribaran molts més, 200 i pico persones a esmorzar i s'apuntaran moltíssima gent.
Dani explica que tot i que la majoria de participants són d'Olot, la popularització de la trobada i l'empatia que poden sentir altres fans del motor que han passat per situacions similars a la seva han fet que la trobada arribi arreu de Catalunya. Tots els beneficis de la trobada aniran a la Fundació Encolliga de Girona i estaran destinats a persones i famílies que pateixin càncer. Aquesta edició de la trobada del MAC també estarà protagonitzada per l'alegria i l'entusiasme davant de la notícia de que el fundador i organitzador d'aquesta trobada ha estat donant d'alta.
Celebrem una cosa especial i és que aquest mes de maig a en Dani li van donar l'alta. I per tant és una edició doncs, també molt important en aquest sentit perquè celebrem no, que el fundador d'aquesta trobada pues, ja s'ha recuperat i té l'alta mèdica.
I per nosaltres és més a més una satisfacció, però pensem que tota la gent que vindrà, tota la gent que participa en aquesta trobada doncs venen per ajudar i venen per ser-hi i per formar part perquè saben que en un moment o l'altre pot fer falta aquesta col·laboració.
Des de l'Ajuntament d'Olot es valora molt positivament la col·laboració entre les dues entitats.
Fent aquesta sinergia tan especial doncs han aconseguit fer aquest esdeveniment, que aquest esdeveniment ja sigui ben consolidat.
La trobada començarà a 9:15. A les 9 es donarà l'esmorzar fins a les 11 o 11:45. I després, a partir de les 12 del migdia, començarà la subhasta de bicicletes clàssics i el sorteig d'un cotxe.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Recordeu també, que no ho hem comentat en el programa, que l'hoquei Olot femení, el femení de l'hoquei Olot, també té play-off per pujar de categoria a Sant Celoni. Veurem i esperem de cares a la pròxima setmana venir amb grandíssimes notícies. Tenim molts equips que se la juguen pujar. De fet, no tenim cap que se la jugui descendir. Per tant, és important repassar-los. Sant Joanenc, que juga contra el Tiana a les 7, a una hora abans hi haurà el Castellfollit Meià, i també aquest cap de setmana tindrem i serà el torn de l'hoquei Olot femení. Això i moltes coses més. Per tant, nosaltres ho deixem aquí. Fins la setmana que ve, que vagi bé.